más gente. Molt bé. Jo sóc molt partidari, això crec que s'ha perdut una mica, de la gent que es posa xandall amb sabates de vestir.
Ah, també.
Això ha passat.
Sí?
Ha hagut
això ha passat. Aquesta la faig els diumenges, eh?
Correcte. Ah, sí?
Com, perdona?
Que jo ho faig els diumenges.
O sigui, xandall i sabates de vestir, taconazos?
No, algú? Taconazos no.
Escolta.
Botes.
Resposta, ara. Sisplau, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Missatges de veu o per escrit. I anem posant. I divendres una altra sort. Què, també? Potser la posta.
Home.
Què voleu? Una foto? Vols una foto?
Cinc punts no. Però tres. No, tres sí.
A tres.
Mira, o ens envieu una fotografia en xandall...
Bueno, no cal que se'l posin a post. Una foto del xandall.
Ja em porten ara quan ens escolten.
Sí, home, sí, segur.
Per casa, tranquils, escoltant-nos.
O ens envieu un àudio amb la vostra resposta.
Sí, fent footing.
Però corrent. Ho feu corrent. Eh?
Fent footing.
663-99-30-62, si voleu aquests 3 punts extras.
Ho compliquem més, això.
Mira, espera't, que ja arribaran les coses rares.
Queden mesos
per endavant. I participareu per aquesta cistella per al proper divendres. Cistella de Cap Bravo, cistella fabulosa. Va, anem a publicitat i de seguida obrim temps de tertúlia del primer cafè en aquest programa.
Que hablen y es que me da igual. Cuando salgo a la calle siempre llevo el chándal y en el mar...
Radio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
És hora de posar-se a pro. És hora de posar-se a DIR. Perquè al DIR hi tens tot el que necessites per aconseguir els teus objectius. Activitats dirigides, DIR Bootcamp, piscines, pàdel i molt més. Triïs el que triïs, al DIR ho aconseguiràs. Apunta-t'hi ara per 12 mesos i paga'n només 6. Només fins al 25 de gener. I a més inscripció gratuïta online. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. De Tertúlia. El primer cafè amb el politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, Xavier Torrents, Judit Caselles, cap de política de Ràdio Estel, Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya.
Xavier Torrents, molt bon dia.
Bon dia.
Àngel Miret, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Judit Caselles, bon dia.
Bon dia.
Abans de tot plegat, deixeu-me començar per Xavier Torrents. Com sap, professor, la setmana passada van sortir uns tuits dels Mossos d'Esquadra dient que hi havia una operació oberta amb un operatiu també a la Policia Nacional arran d'unes investigacions
que podrien insinuar una certa preparació cap a un atemptat terrorista jihadista. Això es va fer entre d'altres poblacions, a Rubí i a diverses localitzacions de Catalunya, però també a Extremadura, també a Mèrida. I tota aquella investigació va acabar sent un bluff perquè es va haver de rectificar. Alguns dels detinguts van quedar lliures perquè eren persones amb agravants delinqüents, però no cap a terrorisme, sinó cap a altres coses, en fi. Però sí que li volia preguntar, ja que tenim un expert en radicalitzacions, com està la cosa al nostre país?
A veure, la cosa està, diguem-ne, preocupant arreu de lo que seria Europa Occidental. I dic Europa Occidental perquè és on els grups jihadistes doncs, tenen posada la mirada i l'ull, i ho fan, hem de tenir en compte, per una qüestió molt senzilla. Un dels objectius de qualsevol grup terrorista, i per tant també dels grups que són jihadistes, és donar la màxima publicitat a les seves accions. Llavors, ells saben que si fan un atemptat a París, o a Londres, o a Berlín, o a Barcelona, perquè Barcelona, recordem, és una marca mundial com a ciutat global a nivell mediàtic, saben que això tindrà molta repercussió mediàtica i, per tant, les seves accions faran que tard o d'hora hi hagi més terroristes individuals, per entendre'ns, que acabin cometent altres atemptats. A casa nostra, en aquests moments, hi ha també un altre, podríem dir, un altre risc i una altra amenaça menys coneguda, i que s'estan tallant, diguem-ne, les possibilitats que passi, que és els anomenats grups d'ultradreta que utilitzen la violència. Llavors, pensem que hi ha aquests dos tipus. No? El de l'ultradreta és menys conegut, perquè de fet, s'aturen molt d'aquestes possibilitats, i això passa també en el cas del jihadisme. És a dir, pot haver, en algun moment, algun operatiu policial que sigui una errada. A vegades no és que sigui una errada, però simplement l'Audiència Nacional, que quan agafa els temes del terrorisme, doncs pot ser més escrupolosa, diguem-ne, o més rígida en els seus criteris del que és o no és terrorisme. Jo recordo un cas que en el mateix moment que va succeir, jo vaig dir que era un atemptat terrorista jihadista. Recordeu el cas de l'atemptat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat. Però no sabíem si a nivell dels jutges això ho considerarien terrorisme jihadista o no. Per què? Perquè s'han sortit dels canals habituals. Llavors, anem en compte. Una cosa és allò que realment és terrorisme jihadista i l'altra és allò que els jutges espanyols estan catalogant o no. Fins ara van bastant en la línia europea com a terrorisme jihadista. És a dir que a vegades no hi ha un 100% de coincidència entre el que els experts en aquest tema i els propis policies podem catalogar a vegades de terrorisme jihadista i el que els jutges, que amb això són potser més filen més prim o més rígids de, en quan ho apliquem o no, doncs ho consideren. De totes maneres, insisteixo, molts dels atemptats jihadistes no els arribem a conèixer en l'opinió pública i són frenats per part de la bona feina que fan els Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza menys perquè no es donen tants casos, o la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.
Sí, ja hem dit, Xavier, que una cosa no va en detriment de l'altra. Una cosa que a mi em va sorprendre que Mossos d'Esquadra s'afanyés a treure aquell tuit quan després no va acabar sent així. Ara he recordat que es tractava d'una xarxa de compra-venta d'armamentística al Mercat Negre. Però no tenia res a veure amb qüestions terroristes. Per què volia treure el tema terrorista en primera plana avui? Àngel, volia treure el tema terrorista en primera plana perquè tenim un senyor que es diu Manuel García Castellón, que és jutge a l'Audiència Nacional i que obre el ventall a terrorisme gairebé fins a les últimes conseqüències. En parlàvem abans de què és terrorisme i què no és terrorisme amb l'exassessor de la UABAT, Robert Manrique, i víctima de l'atemptat d'Hipercor, a qui li sembla una bestiesa que García Castellón vulgui qualificar de terrorisme algunes manifestacions de Tsunami Democràtic i del CDR, com a l'aeroport del Prat, o alguns concerts, com els que va haver-hi a la plaça Universitat de Barcelona en dia de reflexió. Per cert, tot i que fos en dia de reflexió, la Junta Electoral Central no em va dir ni pio, aleshores. Àngel.
És que ja fa massa temps que podria ser, i ho dic amb aquest condicional i ja se m'entén, que hi hagi una part de la judicatura que actua en termes que no són exactament els que corresponen a un jutge, que és, precisament, en funció del marc normatiu, judicar les coses. I hi ha masses casualitats. Aquests dies hem vist no solament aquest tema del García Castellón, sinó almenys ha sortit l'escàndol de la policia patriòtica.
En parlarem també.
Sí, però, és clar, és que ja no és la policia patriòtica, és que després resulta que les persones que van ser perjudicades per aquest tipus d'actuacions no han trobat recorregut judicial. I aleshores una es pregunta de què serveix la fiscalia. Resulta que la fiscalia actua amb casos en què, bé, que és discutible que pugui actuar, i amb el cas, per exemple, del Xavier Trias, que és una obvietat que se li ha fet una persecució personal, ja no solament política, sinó personal, i que el propi Xavier Trias, en aquest moment, diu que té molts dubtes d'emprendre algun tipus d'acció judicial, malgrat la informació que està sorgint cada dia en pes sobretot per La Vanguardia. I resulta que, diu, m'he gastat els diners, i resulta que s'arxiva amb arguments, home, molt esotèrics pels que som del món del dret, és a dir, de dir, no, escolti, és que el Mundo i l'ABC... No, perdó, l'ABC es va negar a publicar-ho. El Mundo publica el número de compte corrent dient que, com que és una informació que ve del Ministeri de l'Interior, té presumpció de veritat. I resulta que, malgrat que el propi número no es correspon amb les inicials del que és un compte corrent. Bé, per tant, escolta...
Sí, perdoni, però les coses es contrasten, eh? Vull dir, aquesta investigació que sortia la setmana passada entre La Vanguardia i ara no recordaré el...
Público,
el mitjà,
em sembla que era... El Diario Punés, gràcies, Judit.
És una investigació d'any, any i mig, eh?
Sí, sí,
per contrastar
sí.
El que va passar i el que no, eh?
Sí, sí, sí. No, és una informació, pel que tinc entès, molt ben documentada. No he vist la documentació, malgrat que està penjada, i per tant me la vull mirar, eh? Aleshores, és clar, això del senyor García Castellón, sigui dit amb tots els respectes, clar, dir que a l'aeroport jo no hi vaig ser, eh? Ho dic perquè quedi clar. Jo no hi vaig ser, però que dic que allà hi havia armes. No sé les armes quines devien ser. Es parla de... petards i coses
però,
així,
no? Es parla d'un extintor buit.
D'un extintor buit, de petards. Es veu que també he sentit a parlar de petards. Dic que això són armes, terrorisme, i aquell pobre home que es va morir d'un infart, posar-ho tot en el mateix paquet, a mi em sembla molt forçat. I, de fet, la pròpia fiscalia doncs, no està d'acord amb aquesta posició d'aquest jutge. Per tant, en aquest país sempre s'ha dit, i és veritat, que després de la democràcia es va fer, diguem-ne, una certa, no vull dir-li neteja, però un cert espai de reconsideració de l'espai públic i de les responsabilitats, i en la judicatura no s'ha fet. D'altra banda, hi ha una qüestió, i acabo, Joan, que també incomoda ja una mica, que és el tema de l'Audiència Nacional. O sigui, és que l'Audiència Nacional agafa el que vol, quan li ve de gust, temes diversos, alguns els accepta, els altres no. És un tribunal extraordinari. Escolta, potser seria el moment de replantejar-se si té sentit l'existència d'aquest tribunal ubicat a Madrid, on els jutges sembla que siguin déus, que poden iniciar qualsevol tipus d'acció, en qualsevol tipus de tema, i quan els hi sembla oportú. És a dir, per tant, el tema del García Castellón, del senyor Castellón, m'impacta no gens, perquè forma part d'aquest context que jo, a més, com a jurista, i a més, coneixent bastants jutges, he de dir que estic convençut que una immensa majoria dels jutges estan absolutament disgustats amb tot això que està passant. Uh-huh. Són els jutges aquests que tenim de primera instància, d'instrucció i tal, que treballen molt, que tenen una feina molt feixuga, molt difícil, i que es troben amb que les cúpules judicials tenen un tipus d'actuació que, francament, doncs és molt poc exemplar en relació a quina és la funció de la judicatura.
Ara parlàvem de judicatura, després en parlarem, de tota aquesta operació a Catalunya, que han sortit també avui noves informacions al respecte, però pel que fa al jutge García Castellón, n'ha parlat Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, i Jessica Albiach, dels Comuns, i li han dit això.
Hi ha una qüestió que és important i que s'ha d'anar recordant també, és a dir, els membres de la cúpula judicial espanyola, sigui per omissió o sigui per acció, són els màxims responsables d'això que està patint Catalunya des de fa molts anys, d'això que estem patint els ciutadans de Catalunya. I això és una realitat que ja ni el mateix govern espanyol pot obviar.
Este es un missatge a García Castellón, jutge de l'Audiència Nacional. Estem veient la polèmica dels últims dies i nosaltres voldríem llançar un missatge molt clar. Si el senyor García Castellón vol fer política, doncs el que ha de fer és presentar-se a unes eleccions. Estic convençuda que el Partit Popular li obriria les portes de bat a bat, però el que no pot fer és utilitzar les institucions judicials.
Això és el que deia Míriam Nueras i Jessica Albiach. Judit, Xavier, va, que també us vull escoltar.
Bé, doncs, també vam escoltar divendres Teresa Rivera, la vicepresidenta del govern espanyol, que va ser molt interessant perquè va acusar també a García Castellón d'actuar per motius polítics. Va venir d'això i és una posició bastant sorprenent i arriscada per part del PSOE. Sí que és veritat que avui ha sortit la portaveu nova del PSOE a matisar-ho una mica i a dir que aquestes declaracions de Rivera no van, diguem-ne, en contra del respecte que tenen cap al poder judicial. Ara sí que el PSOE també hem vist que està molt més decidit a que aquest cas s'investigui, no? Que s'arribi fins al final, però al final és el que dèiem, que aquí qui hauria d'actuar és la Fiscalia i posar mans a l'obra perquè aquest cas s'investigui i no quedi com han passat totes les altres vegades, que és que els afectats intenten anar a la justícia i al final totes les causes que acaben arxivades, no? És important, jo crec, tots aquests casos que han sortit a la premsa s'investiguin en seu judicial. També hi ha aquesta comissió al Congrés que sembla que s'acabarà impulsant sobre l'operació Catalunya. El que passa és que ja sabem també què passa amb aquestes comissions al Congrés, que moltes vegades també, doncs al final, si acaba anant Mariano Rajoy a declarar, el més probable és que no digui res, perquè ell mateix ho va dir en l'acte que el van veure dijous passat. Que
jo no sabia res,
Sí, i que tot això quedarà en res, no? Llavors, crec que sí que és un tema que és important que s'esclareixi fins al final què ha passat. I és que cada dia hi ha com un nou capítol d'aquest cas, perquè és que avui tornem a tenir un nou fascicle en què ara hi ha implicat el cap de la duana francesa, a qui s'havia subornat amb 25.000 euros, només amb el cas de Xavier Trias, i fins a 50.000 en total i 25.000 només per al de Xavier Trias. Sí. Per tant, o sigui, és que al final està agafant unes dimensions que són espectaculars. Tota la trama aquesta de l'Operació Catalunya ja se sabia, però ara estem tinguent documents que ho estan acreditant. Per tant, a mi em sembla bastant obvi que aquest cas s'hauria d'investigar. Llavors, també volia aprofitar un moment per fer un apunt sobre el que has comentat abans sobre jihadisme,
sí.
Que és fins a quin punt calia que els Mossos fessin aquell tuit si no hi havia proves, no, certes de que era un grup jihadista, més que res perquè...
A mi em va sorprendre, Judit, jo dic perquè sé que de la vàlua dels Mossos en aquest sentit, i sé que s'ho treballen molt i molt bé abans de publicar res. A mi em va sorprendre molt.
A mi em va sorprendre, també, que llavors acabés en no res i haguessin fet com el tuit prèviament, que dius, estàs creant una alarma social, amb quina necessitat?
A veure, hem de tenir en compte que si hi havia armes pel mig i hi havia... O sigui, no han fet del no res. O sigui, a mi em consta que més aviat... I a vegades jo justament els retrec el contrari. O sigui, que triguen massa en qualificar de terrorisme jihadista el que és... I recordo el cas de Cornellà, perquè jo el mateix dia, això crec que va ser un dilluns, ja no recordo ni de quin mes, ni de quin any, i vaig dir, això és pur terrorisme jihadista, i van trigar molt els Mossos en dir-ho que ho era. Val? Per tant, el problema que tenen és allat al contrari, no? Tampoc ara ens fixem en un cas concret. Si ells van dir que era terrorisme jihadista, és que tenien molts indicis que sí que ho era. Ara es poden haver equivocat en alguna situació, poden haver-se equivocat. A vegades també pot passar, insisteixo, de que no és que s'hagin equivocat, sinó que en un moment donat els jutges no trobin aquests indicis que són més restrictius. I torno al cas de Cornellà, perquè en aquell moment era possible que els jutges diguessin que jo no era terrorisme jihadista. Simplement que era un acte, diguem-ne, armat d'algú. I per què? Perquè això ja depèn d'altres variables, depèn a vegades de... O sigui, passa el contrari del que ara dèieu del jutge, diguem-ne, García Castellón. O sigui, el jutge García Castellón el que fa és... banalitza de fet el concepte de terrorisme, doncs, ampliant-ho moltíssim, i en el cas del terrorisme jihadista més aviat al contrari, és molt restrictiu el que entra allà, i per tant no crec que hagi estat un error d'entrada, diguem-ne, com a tal, diguem-ne, o sigui, un error, diguem-ne, previsible diguem-ne, i molt menys sistemàtic en aquest cas dels Mossos d'Esquadra.
O sigui, però llavors s'hauria d'haver publicat aquest tuit.
A veure, el tema és que si ells, o sigui, ells no publiquen res que no estiguin molt segurs i triguen, és que triguen molt. O sigui, al meu entendre triguen massa en d'això, però ja ho entenc. O sigui, a lo millor jo com a politòleg o tu, Judit, o el Joan com a periodistes voleu la informació immediata, és a dir, nosaltres volem la qüestió ara immediata, i ells triguen molt. Per tant, si ho van fer és perquè realment consideraven que ho era. Una altra cosa, si hi ha hagut un error o no.
Vols dir que és un error. Escolta, Joan, jo voldria fer un pas enrere per fer una relació al que comentàvem abans. Uh-huh. Un és, el senyor Rajoy em sembla impresentable el que va fer aquests dies i les manifestacions en el Congrés del PP o no sé on, amb unes xerrades o no sé què. És que pràcticament se'n riu. No solament diu sí, sinó que això no té cap recorregut. Ho fa amb un somriure a la boca i a mi això em sembla que és lamentable perquè el senyor Rajoy, que ha estat president del govern, hauria de tenir un sentit institucional i, per tant, no pot enriure-se'n d'una comissió parlamentària. Ve a dir, escolta, doncs ja em trobareu, no? Ja hi aniré, si un cas ja hi aniré i allà passarem una mica l'estona. Això és un riure. Què és el que fa molt a aquests polítics, com el senyor Rajoy, que és degradar les institucions? El punt de degradació actual de les institucions públiques a Espanya és molt alt. Uh-huh. És a dir, la gent ha perdut absolutament la confiança, o la major part de gent, amb aquestes institucions democràtiques. I una és el Parlament, la representació que, on tenim els ciutadans, l'única opció que tenim de plantejar les nostres demandes davant del govern, que és a través dels partits polítics. Un sistema que no m'agrada i que hauria de ser millorat, però que en tot cas és el que és. I l'altra qüestió que volia dir és que aquesta degradació del sistema judicial espanyol afecta ja no solament el catalanisme polític o l'independentisme, afecta també altres tipus de partits polítics. També pensem totes les manipulacions que es van fer en l'entorn de la gent de Podemos i companyia, és a dir, tots aquests grups van ser...
Ja, perdona, Àngel, a qui més afecta és el propi estat.
No, és, a veure, és el que anava a dir.
És l'estructura de l'Estat.
I al final ens afecta a tothom. Sabeu per què? Perquè fins i tot decisions econòmiques que poden dependre de grans grups empresarials, ara ja no parlem de res, d'esquerres ni d'independentistes, això degrada l'Estat com a tal. Perdre la confiança en el sistema judicial és un fet que afecta fins i tot els nivells d'inversions que poden fer estrangers a casa nostra.
Jo sé que ara, Àngel, faré populisme, però explicaré... No, explicaré el per què faré populisme. Ara ja no es diu. Ara hi ha proves, vull dir, hi ha 34 informes que han sortit de La Vanguardia i el diari Punt.es que tenia sobre la taula un exministre de l'Interior, com Jorge Fernández Díaz, documentació falsa sobre gent, polítics, societat civil, qui fos, que era enviada a Mariano Rajoy a través de sobres perquè allò es publiqués al diari El Mundo, i això ho va fer un ministre de l'Interior. Jo ara et faré populisme. Com ens hem de creure ara una institucionalitat com la del Ministeri d'Interior, per molt que ara hi sigui Fernando Grande Marlaska? Aquest discurs no el faré jo. Aquest discurs el farà Vox. Aquest discurs no el faré jo. Aquest populisme que estic fent ara és per demostrar que això és tan fàcil... Com dir això, ara, aquí, pam.
Un comentari, només. Rebolcau del que volia dir, per si... Potser no m'he expressat del tot bé. A veure, el que vull dir és que, més enllà, inclús, de les qüestions polítiques i policials, que això fos un inversor estranger amb molts diners d'Estats Units, del Brasil, del Japó, i volgués fer una inversió en aquest moment a Espanya, un dels elements contraris, no dic del tot, però contraris a aquesta possible inversió, és veure aquesta degradació de la justícia. És a dir, que pensin que no solament afecta a les qüestions puntuals de partits de dretes i d'esquerres, sinó que afecta fins i tot a la pròpia credibilitat de l'Estat davant de l'estranger, i per tant a l'economia.
A veure, aquí tenim d'entrada dos grans problemes que arrosseguem, que afecten a tots els partits polítics, que no vol dir que afectin a totes les persones que estan en els partits polítics, però que afecten a tots els partits polítics, ho trobarem en uns i els altres, que és, per un cantó, podríem dir el que en diríem la politització del sistema judicial. No en jutjats de primera instància, ni molt menys, perquè aquí és una qüestió molt professional, diguem-ne, tècnica, gris, fins i tot podríem dir, del dret, sinó en el que serien totes les cúpules judicials. A veure, la primera pregunta, ja avanço que la resposta és, faig spoiler, la resposta és afirmativa, però ens hem de fer una segona pregunta. La primera pregunta és normal, doncs, que els partits polítics, a través de les institucions dels parlaments, triïn, per exemple, els magistrats del Tribunal Constitucional? Bueno, sí, la resposta d'entrada és sí. Això pot ser normal, mireu-me la Cort Suprema, diguem-ne, d'Estats Units. De fet, ni tan sols tria un parlament o allà una cambra de representants, sinó que ho tria el president dels Estats Units. Però la gran diferència és una qüestió ja no tan institucional, sinó de cultura jurídica i cultura política. En general, els jutges, per exemple, que estan en el que seria el nostre Tribunal Constitucional, que ells en diuen, doncs, la Suprema Corte, malgrat que uns seran conservadors o liberals, liberals seria el que aquí diríem progressistes, després actuen amb independència. Normalment coincidiran, però a vegades veus un jutge conservador que s'alia amb un liberal progressista o un liberal progressista que s'alia amb un conservador. I per què? Perquè acaben, diguem-ne, prenent decisions en funció del que pensen. No en funció del partit que el va escollir, ni en funció del que passarà el dia que deixin aquell càrrec, que en el cas dels Estats Units no, és vitalici, diguem-ne. És vitalici, diguem-ne. I això passa. És a dir, ara el Tribunal Constitucional sembla que no és vàlid, per exemple, pel Partit Popular. Ah, ho era quan havia una majoria conservadora. Això no s'hi val. I no s'hi val si ho fa el Partit Popular o si ho fa el Partit Socialista. I després hi ha el tema de la polarització de les institucions. Clar, l'altre dia escoltant a Feijóo dient el Congrés de Diputats no serveix, no és representatiu, el Senat sí. No es pot fer això. Sí. No es pot parlar en funció del que a un li convé. Llavors, hi ha una qüestió que això... Jo soc, amb això soc molt pessimista, i mireu que soc bastant vitalista i optimista, però soc molt pessimista de que els polítics, tant catalans com espanyols, sàpiguin... És a dir, per què no saben diferenciar entre... Jo actuaré de forma partidista i política fins al dia de les eleccions, i després del dia de les eleccions he d'actuar de forma estadista i institucional. Fer aquesta diferència... la trobem en altres països. Que no vol dir que la trobem en tots els polítics dels altres països. Però aquesta és la cosa que, comparativament entre el que passa a casa nostra i altres països, hi ha una gran diferència. És a dir, aquí tothom mira pel seu partit i mira, diguem-ne, per la posició del seu partit. I no apliquen el mateix criteri en funció de si ells governen o estan a l'oposició. I això, doncs, en altres països no és tan així. És a dir,
aquí també n'hi ha que actuen d'aquesta manera.
Sí, no, per això ho he dit abans, igual com he dit, això ho he, abans he fet aquesta prevenció, he dit, dic, no estic dient que tots els polítics de tots els partits, estic dient que en tots els partits això passa, però òbviament hi ha polítics molt honestos,
segur que en tots
molt honestos,
hi ha gent
per posar
aquesta diferenciació.
Sí, per suposat, jo podria mencionar polítics de tots els partits, diguem-ne, que diries, carai, si tots fossin així, la política canviaria moltíssim.
Ara t'agafaré el guant de tot pla per parlar una altra cosa abans, però Judit.
Sí, jo volia dir també sobre tot aquest tema, no, de la degradació de les institucions que hi ha bé per part dels polítics, és que tots ells entren en una dinàmica, no, que és d'acusar-se, de retrets mutus, que estem constantment així i que al final doncs ja no se saben on són els límits una mica, i és allò de dir, jo per acusar-te a tu i per culpar-te de tot i que tu ets el pitjor del món, doncs sobrepasso qualsevol tipus de límit, inclús el de la degradació institucional. I per altra banda, també aquí sí que et volia comentar, sobretot el tema aquest de l'Operació Catalunya, és que d'acord, va passar amb el govern de Mariano Rajoy, però què ha fet el Partit Popular durant tota aquesta setmana? Cobrir les espatlles de l'antiga direcció del Partit Popular. O sigui, no ha sortit Feijóo a dir condemnem els fets, si nosaltres arribem a la Moncloa, tot això segur que no passarà, no hi haurà una persecució de l'independentisme. Què ha fet Feijóo tota aquesta setmana? Mutxi a la gàbia. O sigui, fer veure que tot això no està passant pràcticament. Llavors, clar, o sigui...
Home, s'ha mitja liat amb Vox perquè acabarien d'una manera o d'una altra més dissimulat. Ho ha dit que Vox erradicant, diguem-ne, la possibilitat de que partits independentistes siguin legals. És a dir, per tant, és que ja és a fi.
O sigui,
és el final de dir... He de guanyar les eleccions. No les puc guanyar perquè salien tots els partits d'esquerres, regionalistes, independentistes, etc. Mira, doncs, la solució és eliminem-los a tots i al final et quedes sol i guanyaràs sempre les eleccions. És clar, això és el principi de les dictadures. Fem un partit únic, allò, Falange Espanyola i de les Jons i tota aquesta història, i ja està, llavors guanyarem sempre les eleccions. Fem allò, aquests referèndums i eleccions amb un 99% de resultats, com a la búlgara, allò que diuen.
Sí. És que ara mateix no tens cap garantia que el Partit Popular no tornés a arribar a la Moncloa i això no passaria, perquè no hi ha una condemna dels fets per part del Partit Popular actual de dir, òbviament nosaltres si arribem a la Moncloa tot això no passarà.
I després
ja per qui diu que... Xavier, per posar sobre la taula, per qui diu que Jorge Fernández Díaz té causes obertes per la Kitchen, però no per l'Operació Catalunya, encara. Ni una.
A veure si actua la Fiscalia.
Sí, a veure, a vegades, amb independència de si les persones són unionistes, independentistes, ara oblidem-nos d'això, però hi ha una qüestió que... I inclús oblidem-nos del debat sobre les paraules, nacions, etc. Però hi ha una qüestió que us afecta inclús als periodistes, no només als polítics, diguem-ne. A veure, una persona viu a la ciutat de Madrid i pràcticament, si agafa un diari, doncs hi girà l'ABC, La Razón o El Mundo, i... afegeixo un que connecta també a Barcelona, al País, però si un viu a Barcelona, ell llegirà La Vanguardia, El Periódico, L'Ara, El Punt Avui i El País. L'únic diari que coincideix en els dos llocs és, diguem-ne, El País. I llavors...
dels pocs que ha publicat,
Sí, i llavors, això que passa en la premsa escrita passa en molts altres àmbits. Per exemple, una de les grans diferències és que aquí ara hi ha un debat, no?, de què passarà o no amb l'alcaldessa Ripoll, amb l'Aliança Catalana, i quin és el discurs dels partits polítics catalans, etc. Però és que, en el cas de la Comunitat de Madrid, Díaz Ayuso fa un discurs de dreta radical populista, però des d'un partit liberal conservador, que és el Partit Popular. És a dir, s'ha menjat l'espai, per dir, entendre'ns, de Vox. Llavors, aquestes coses fan una gran diferència. El Partit Popular... allà és el número 1, és igual si és la ciutat de Madrid o la Comunitat de Madrid, i aquí el Partit Popular en aquests moments està al grup mix, o sigui, tan sols té grup parlamentari propi. Llavors, això permet entendre, podríem dir, la cultura política de Jorge Fernández Díaz. És un senyor que sap que aquí no pot formar part de l'elit ni barcelonesa, el seu germà Alberto Fernández Díaz, per exemple, que va estar durant molts anys regidor a l'Ajuntament de Barcelona.
Una persona, per cert, molt més sensata que el seu germà. Sí. Jo el tenia... conec una mica i era una persona molt més raonable.
I el Jorge Fernández Díaz, diguem-ne, sabia que no podia formar mai part ni del govern de Catalunya, ni de... és a dir, del que seria el representant a nivell de Catalunya. Per tant, arriba a ser ministre de l'Interior i se salta pels aires el que seria la representativitat tan local com, diguem-ne, catalana, del que són els vots de cadascú, i se salta això, i a sobre vol escapçar aquesta elit catalana. I va aconseguir moltes coses. Per exemple, mai sabrem en la història, i ara tot el que fem serà, diguem-ne, no serà objectiu, és que hagués passat, si no hagués sortit aquell informe en aquelles eleccions que Xavier Trias no va arribar a ser alcalde de Barcelona i va ser, en aquell cas, de color. Mai ho sabrem. Però que va tenir un impacte, segur. Fins on va ser l'impacte, mai ho podrem saber. I jo aquí no entraré... Però que va tenir un impacte, segur. Llavors, van aconseguir coses. Llavors, això no és lògic. Podia ser lògic als anys 80, és igual si és a Catalunya o a Espanya, fins a cert punt. Un podria entendre, fins i tot, que la corrupció del rei emèrit existís als anys 80, perquè un agafa els hàbits del que tenia abans, anys 70, 60, etc. Però a partir de l'1 de gener de 1986, que Espanya entra a la Unió Europea, posem-li uns anys de marge d'incorporació als hàbits europeus, posem-li els anys 90, a partir dels anys 90 hauria d'haver hagut un canvi de cultura política entre els polítics en general i canviar part d'aquestes actituds, però no va canviar. És a dir, part dels canvis han sigut, per entendre's, per obligació o emulació amb Europa. És a dir, mai agrairem prou, tot i que hi ha gent que és eurocèptica, mai agrairem prou haver entrat a la Unió Europea, que ens ha obligat a fer determinats canvis que, si no, encara seria pitjor la situació que ara estem abordant. Molt
Joan,
pitjor.
Deixa'm que faci una mica de broma amb un tema.
Rapidíssim.
No, rapidíssim. Escolta, Madrid independent. Ja està.
Fa temps que diu que sí. El procés va arribar a Madrid.
No, jo vull que Madrid s'independitzi d'Espanya. De veritat ho dic, eh? Jo crec que guanyaríem tots.
Jo crec que Ayuso també ho vol.
Sí, doncs endavant. Escolta, tu, jo estic disposat. Com que ells diuen que s'ha de votar tot Espanya... Jo
bueno,
crec
i si es volen anar a Castella-La Manxa o Castella-Lleó...
Jo a Madrid, Madrid, escolta, que facin ells la seva vida i segurament que Espanya seria molt millor...
No, perquè... Ho deia per continuar la broma, perquè el Paje, tot i que està al Partit Socialista, ja, a vegades sembla...
vegada sí.
Diguem-ne, no l'ala esquerra del PP, no, no, l'ala més centrada.
Però és que de veritat, ho necessitem, això.
Per cert, que pel que fa a Barcelona, atenció, perquè en una entrevista a Ser Catalunya, Ada Colau acaba d'afirmar que el govern progressista a Barcelona és 100% probable. Ha indicat que, per part del seu partit, el pacte pot ser immediat i celebra que s'avancin amb les negociacions d'Esquerra, sí, és, amb el PSC.
És molt progressista, ella que pacta amb el PP, pacta amb el, amb la gent, diguem-ne, de Ciudadanos, i pacta amb qui convingui, és d'un progressisme extrem...
Com t'estimes.
...que treu el govern el senyor Trias per fer un poti-poti. No, és una senyora que és... Ai. Jo l'admiro profundament des d'aquest punt de vista, perquè té totes les peces de l'auca, sempre amb la paraula progressisme, feminisme, aquestes quatre paraules icones les té posades damunt de la seva taula, i ja fa temps que no mana, i suposo que deu tenir neguit. A veure com
que
va.
Queda't a gust, eh?
Tant de gust, sí.
No, publicitat, de seguida ho comentem tot plegat.
Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 38 minuts que passen de les 10 del matí. Seguim en temps de tertúlia amb Xavier Torrents, amb Àngel Miret, amb Judit Caselles. Comentàvem això que havia dit a la Colau en una entrevista a Ràdio Barcelona. Qui ha estat a Catalunya Ràdio, per cert, és Pere Aragonès, president de la Generalitat, que diu o insisteix en que s'ha d'esgotar la legislatura i que les eleccions es faran el febrer del 2025. És a dir, com hauria de marcar la llei. Ho dic perquè ja començàvem a parlar molts del novembre. Doncs no. Ell diu cap al febrer del 25. Volia parlar d'altres coses. Mira, en Xavier és professor. Àngel Miret és professor.
Era professor.
Ha estat professor.
Molts anys de professor, sí.
Lluït Caselles, que
professora no,
abans d'ahir va sortir de les aules, diguem-ne. Sí.
Ho dic perquè... D'alumne, en aquest cas.
D'alumne, d'alumne, d'alumne. Ho dic perquè començava el programa d'avui així, eh? Des de l'any 80, narro? Des de l'any 80 hem viscut la LOECE, la LODE, la LOCSE, la LOPEC, la LOCE, la LOE, la LOMCE i la LOMLOE. I com qui diu l'acudit, va Pedro Sánchez i diu això.
Creo que es relevante que seamos conscientes, a la luz de los informes de la OCDE, que pese al esfuerzo de los jóvenes, de nuestro alumnado, también de los maestros y de las familias, pues hay asignaturas que son duras de roer para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado, el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora.
¿Y qué le contestaba al Partit Popular? Doncs que res de res, que el Partit Popular considera que la proposta de Sánchez assumeix les carències del seu model educatiu i defensen que el sistema necessita un reforç extraordinari. Dit d'una altra manera, des de l'any 80 en aquest país s'han viscut 8 reformes consecutives, depèn del govern de torn, sobre educació, i aquí no hi ha ni un pacte d'estat sobre un tema tan important com aquest, després d'un informe tan rellevant com el PISA, en fi... Judit.
A veure, és evident que aquí sí que el que hauria de passar és que hi hagués, com comentava Joan, un gran pacte entre tots els partits polítics perquè finalment s'avancés cap a una direcció. Perquè és que si estàs canviant una llei cada 2 anys, al final els professors es fan un embolic que no hi ha qui el solucioni. Ara bé, també crec que va més enllà, o sigui que aquí l'arrel del problema de comprensió lectora i de matemàtiques va més enllà... perquè sempre hi ha hagut també aquests canvis de llei i per què venen ara aquests problemes. No ho sé, no sóc professora, no sóc alumna, crec que qui hauria de respondre són els mateixos professors i els mateixos alumnes, però, clar, també és veritat que és cert que també ho atribueixo molt en el context de la pandèmia. No podem obviar aquest context de pandèmia, que òbviament ha dificultat el que s'assolissin alguns resultats acadèmics.
Escolta una cosa... Traieu les mans de l'educació. Polítics, traieu les mans de l'educació. Això, perdona, Judit, no és de la pandèmia.
No, totalment, totalment.
Jo he estat 18 anys professor de la Pompeu Fabra i els alumnes m'arribaven a primer curs, i estic parlant de la Pompeu Fabra, on se suposa que els alumnes que arriben és d'un determinat nivell, i les faltes d'ortografia i la incapacitat de molts alumnes de fer senzillament una mena de redacció, allò que abans es deien redaccions, és a dir, per tant, una explicació lògica sobre algun tema, era altíssima la possibilitat de molts alumnes que no sabien fer això. O sigui, no sabien d'un cas fer un resum d'un full amb un sentit, des d'un punt de vista lògic, des d'un punt de vista sintàctic i des d'un punt de vista gramatical.
Però això de quants anys estem parlant? O sigui, quan comença a haver-hi aquesta davallada?
No sé, jo et parlo dels anys 2000, jo ja estava donant classes i ja em trobava amb aquest desastre.
Mira, la mala notícia és que les dades són negatives anys 80, 90, 2000, 2010.
Això anava a dir.
És a dir, des de que ja existeix l'informe PISA, la variabilitat que ha hagut en les dades educatives a Catalunya o al País Basc, és igual, demostren que no s'està, diguem, encertant el que cal fer. Tinc una mala notícia. La mala notícia és que ara s'ha creat una comissió de 18 experts i es comet el mateix error de sempre. És a dir, amb tots els respectes, pels 18 experts, però en comptes de triar les persones expertes en funció de persones que hagin demostrat de forma pràctica que
ara ho dius molt bé, Xavier, que
treballen amb solucions semblants a les que han tingut, per exemple, a Finlàndia, aquesta comissió d'experts el que farà és simplement fer el que a vegades en ciència política els que, bueno, l'Àngel i jo com som més grans, el que passava en aquella sèrie de si ministre o si primer ministre, és a dir, crear una comissió per no acabar de decidir res de pràctica. Ara, les solucions ja se saben. I posaré exemple de dos països. En aquests moments, de tota Iberoamèrica, és a dir, Amèrica Latina, Espanya i Portugal, només hi ha un país que ha redreçat la situació i està millorant molt. Un país que la gent no hi pensa. Portugal. I què ha fet Portugal? El mateix que va fer primer Estònia. I què ha fet Estònia? El mateix que va fer Irlanda. Es van fixar en Finlàndia i van començar a aplicar les coses que ja se saben que funcionen. I aquestes coses que saben funcionar no coincideixen amb el que a vegades pensen els mestres o una part dels mestres o una part de la patronal d'educació o una part dels directius públics d'educació. No, a vegades no coincideixen. Aquí es va fer una cosa molt bona, que és la Llei d'Educació de Catalunya del 2009, que va aplicar un criteri que s'havia fet a Finlàndia, que és fer un pacte d'estat. Mireu, de tot aquest tema del procés, l'única estructura d'estat, l'única que es va fer de pacte d'estat va ser l'any 2009, la llei d'educació, en la qual els grans partits polítics van pactar el que seria d'educació. I fixeu-vos, no s'ha canviat aquella llei d'educació. Aquesta és una de les claus. I no tenir una llei d'educació, que de fet no són 8, t'asseguro, Joan, són més de 10. Un altre dia fem els comptes i llavors que en surten més de 10. Cada 4 anys escaig hi ha una educació a nivell de dalt. Les solucions ja se saben. Per exemple, mites falsos sobre l'educació. Es pensa que quantes més hores de classe, millorarà l'educació. Uh-huh. Mira, Argentina, Espanya, Finlàndia. Qui té més hores de classe? Argentina. Segona Espanya, tercer Finlàndia. Ordre de resultats educatius. Primer Finlàndia, segona Espanya, tercer Argentina. És a dir, al contrari del número d'hores de classe. Es pensa que els anys d'escolarització, quants més anys d'escolarització, millor sortiran. Fals, també. Mita fals. Argentina té més anys d'escolarització, després Espanya, després Finlàndia. És a dir, i l'ordre és a la inversa. A vegades es pensa que són els diners. Jo sóc el primer que si ara em presentava un document, signo que vull que el 6% del producte interior brut sigui per educació. Però abans de posar més diners, vull que canvi el disseny de la política educativa, perquè posar més diners per fer el mateix vol dir més diners per fer el mateix i obtenir els mateixos resultats. Mireu, en aquest cas, qui més posa diners és el País Basc, després Catalunya, després Castella i Lleó. Els resultats educatius són primer Castella i Lleó, després Catalunya, després el País Basc. És a dir, al revés dels diners que s'hi posa.
Vols dir que...
Sí, és així, és així.
No, no,
sí,
perdona, sí. Vols dir que Catalunya està per damunt del País Basc a les últimes...
No, no, en diners és...
En diners, sí, ara parlo de resultats. Jo diria resultats. Que Catalunya
bueno,
només,
tradicionalment,
només
estic parlant...
de Ceuta i Melilla,
sí, lamentablement. Bueno, no, una cosa és l'últim informe, jo estic parlant de lo... Ara estic fent una mirada de llums llargues, de llums llargues. Fins ara sempre havia estat, diguem-ne així. Llavors, hi ha qui diu, no, si augmentem el salari dels mestres i professors, mireu, una cosa són les relacions laborals, i jo... encantat que s'augmentin els salaris, però si el sou no canvia els resultats educatius de cap de les maneres. Llavors, tot això no funciona. Llavors, per exemple, l'any 2017 es va donar el premi a la millor escola de Catalunya a una escola situada en el barri més dens demogràficament de tota Europa, el barri de la Florida. En aquesta escola, que és la Joaquim Ruïra, de primària, resulta que sense canviar els mestres, sense canviar-los, eren els mateixos, que abans tenien resultats mediocres. Resultats mediocres. De cop i volta li donen el premi a la millor escola de Catalunya. Per què? Perquè van començar a implementar una forma d'ensenyar que aquests mestres no coneixien abans, i la van començar a implementar, i van destrossar tots els tòpics falsos que hi ha. Tòpics falsos. Que, a més, això està en el cap de moltes famílies, molts pares i mares, i els propis mestres, i inclús els directius públics. De fet, va ser el primer error, i va rectificar en 24 hores, de la consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Va dir, ah, és que hi ha la immigració, no sé què. Mireu, en aquest barri de la Florida, el 90% dels nens i nenes que van a aquesta escola, 90%, és a dir, 9 de cada 10 nens, són fills d'immigrants estrangers. 9 de cada 10. I resultats en llengua catalana, per sobre de la mitjana de Catalunya. Per sobre. És a dir, uns nens que no tenen pares ni mares ni avis que parlin català. Uns nens que quan estan a casa, si veuen la televisió, la veuen en castellà. Uns nens que tenen un entorn en un barri que només és castellà no parlant, resulta que l'escola aconsegueix que tinguin resultats extraordinàries comparats amb escoles privades, concertades i públiques de Catalunya. Llavors, ja se sap quin és un sistema educatiu. El que passa que ja, ara destaparé aquí, hi ha grups de pressió dins de Catalunya, grups de pressió que estan impedint, diguem-ne, que aquests sistemes, aquesta forma que ja està inventada a Finlàndia, que l'ha copiat Irlanda, Estònia i Portugal, i que algunes escoles han optat individualment per aplicar-ho i funcionen, hi ha pressions perquè s'adoptin altres sistemes, etc. I posaré l'últim exemple. L'escola,
rapidíssim,
l'escola Menéndez Pidal al barri de Torreblanca de Sevilla. És el barri més pobre de tot Espanya. El barri més pobre de tot Espanya. Van passar d'un 80% d'absentisme escolar a un 2% d'absentisme escolar en un sol curs escolar. Per tant, hi ha maneres de solucionar-ho. El que passa que o als polítics no els hi arriba que hi ha aquestes maneres, i després hi ha pressions d'alguns grups, diguem-ne, d'entitats que, i de, o de grups, diguem-ne, d'associacions que no volen que s'apliquen aquestes coses. I això és el més greu.
Dèiem, de seguida escoltem la Judit, que ha de marxar...
Jo ja he marxat a fer els butlletins, i jo en crec que res, simplement dic que et deixo amb dos bons professors, així que... que és el millor que puc dir ara mateix.
Gràcies, Judit. Fins ara. Ara t'escoltem a les 11. Deixa'm matitzar una cosa, Xavier, t'ho dic perquè ho he buscat. Des de l'any 80 fins ara s'han fet 8 lleis educatives, que no treu que hi hagi més reformes, com per exemple la llei Wert, que no entraria com a llei educativa, sinó com a petita reforma dins d'una llei educativa. Per tant, sí que és veritat que se n'han fet més de 8, però és un total, és un mix de tot plegat. Àngel.
Teníem raó.
Jo veig que el Xavier està molt més informat del que jo tinc, del que jo sé, i per tant, doncs, em sumo alguna dels resultats que m'explica, com aquests de la Florida i de Sevilla, doncs m'han deixat absolutament parat. Jo tinc la impressió, des del meu desconeixement molt més ampli del Xavier, de diverses coses. Una, ell apuntava, jo crec que hi ha grups pedagògics, ja no, en aquest cas ja no parlem de polítics, que tenen una idea i un disseny sobre l'educació que s'hi han posat i que creuen que és la seva àrea de control en el país. Tinc aquesta impressió, que no la puc acreditar. I aleshores, òbviament, impedeixen realment que hi hagi reformes. Dos, també crec que la política, malgrat tot, també ha intentat intervenir allò que es parla de doctrinar els nens, doncs, d'alguna manera o d'una altra, certament també la política ha intentat intervenir en el procés educatiu, no només per millorar, que espero que sigui aquest l'objectiu final, sinó també per determinar un tipus d'alumnes i, per tant, en el futur, un tipus de ciutadà. I tres, també tinc la impressió que s'ensenya molt poc a pensar. És a dir, que hi ha hagut aquest procés en el que s'ha dit l'escola de ser un instrument molt pràctic perquè els alumnes després puguin trobar ocupació en el mercat. Ara ja parlo més de l'educació primària, no parlo del sistema universitari. Uh-huh. I que s'han tret totes aquelles assignatures que jo recordo de l'EIT, de quan jo estudiava, i que ara poden, ja no sé ni si existeixen. Per exemple, jo recordo que m'apassionava filosofia. M'apassionava. I realment la filosofia, per ocupar un lloc de treball en el mercat de treball, realment de ben poca cosa val així d'entrada. I crec que s'ha anat traient, diguem-ne, aquest tipus de formació que ensenya l'alumne a pensar per si mateix, a ser autònom. Aquestes són les tres consideracions que jo podria fer, insisteixo, amb molt menys coneixements del que té el Xavier.
Per cert, parlant d'educació, sí que volia treure aquest tema que a mi m'esverava una mica quan ho llegia aquest matí, i de fet quan ho llegia aquest cap de setmana jo no sé què ha passat, si hi ha hagut una conxorxa en tot plegat o alguna cosa. Si parlàvem de mobilitat havíem de parlar no només de les noves obres que s'estan fent a Passeig a Via Laietana, a Gran Via, cap a Glòries, en fi, tot això, sinó que també havíem de parlar de que a Passeig de Gràcia, ara sí, uns convois s'han vist vandalitzats per unes 70 persones que han decidit pintar tots els convois per dins i per fora, i s'han aturat com uns de 10 a 20 minuts aquest cap de setmana, la nit, això va passar la nit de dissabte a diumenge. I d'altra banda, un grup de persones que també llançava pedres contra trens de Rodalies de Catalunya entre Barcelona i Montcada i Reixac el diumenge a la tarda, i va obligar a aturar el servei de les 6 i escaig del matí a les 7 menys 10, segons informava Renfe.
Dos objectius, o no són objectius.
No sé què ha passat.
Sí, tolerància i estupidesa. Tolerància i estupidesa. És a dir, aquest tipus d'accions, des del punt de vista de la justícia, són observades com gambarreries. I jo no estic d'acord amb això. El context d'una ciutat...
No és vandalisme, això, eh?
Sí. És, el context d'una ciutat, per exemple, es pot veure per les pintades. En aquest moment, passejar-se per Barcelona és veure que aquesta colla de rucs que es dediquen a pintar els aparadors i a les persianes, amb un esperit artístic més que discutible...
No te'n vagis gaire lluny.
Ah, sí. No, a tot arreu, Joan. Aleshores, bueno, sí, en aquesta casa també, és clar.
És un clàssic.
Sí, és un clàssic. Però ja no solament de frase, sinó que creuen que posant una signatura o uns colors, doncs, no sé, guanyen personalitat o guanyen estima davant del seu grup de referència, d'amics, o no ho sé. I això s'ha tractat d'una forma, bueno, doncs, de dir, mira, és una roqueria, és una gambarreria. Doncs no. Una ciutat, jo crec que la podem valorar molt també quan jo arribo a una ciutat que no he visitat mai, en funció de com està el paisatge urbà, de quina manera els carrers estan nets o no, de quina forma els ciutadans es comporten a l'hora de passar o no passar pels carrers, i de les pintades. Perquè el context d'una ciutat pintada d'aquesta manera genera un entorn, des del meu punt de vista, ja degradat de tota la ciutat i de tot l'urbanisme. Per tant, jo crec que s'ha de ser molt menys tolerant, i després, doncs, és això. Hi ha tots aquests grups de gent jove que, malauradament, ara que parlàvem del sistema educatiu, doncs no se'ls ha ensenyat a respectar res de l'espai comú. Mira, jo estic tip...
No, traia col·lació tot plegat, eh? D'això que qui se n'ha encarregat, l'escola, la família... tots dos...
Bueno, jo crec que sobretot... Crec que no podem deixar l'escola tota la responsabilitat, és la família. I veure l'exemple... Jo estic tip, i acabo, de... que la meva dona a vegades es troba estrany. Jo vaig pel carrer i vaig recollint brossa. No puc suportar-ho, és a dir, en l'espai comú jo veig que... jo vic en una zona de Barcelona on és un llarg passeig. I en allà, doncs, molts joves, i no tan joves, al vespre, doncs, se senten allà per xerrar. Ho entenc, perquè els bars avui són molt cars, i amb una cervesa. L'endemà les cerveses estan damunt del banc, quasi sempre. I es poden posar a l'escombraria a 5 metres de distància. Per què passa això? Doncs no sé exactament, no sóc sociòleg i no ho sabria. Però una de les coses que jo he fet tota la vida i que els meus fills m'han vist fer... és, i sobretot vam començar així de fer-ho a la muntanya, sempre que sortíem per la muntanya jo anava amb una bossa d'escombraries i recollia les escombraries de la muntanya. Els meus fills fan exactament el mateix. S'ha d'ensenyar que aquest espai comú no és de ningú, és de tots i cadascú de nosaltres. I des d'un punt de vista ja més enllà del pedagògic, insisteixo, hi ha una acció repressiva, clarament repressiva. Jo no dic que vagi ningú a la presó per pintar, però que, escolta, hi ha allò que se'n diuen...
No, però allò val diners, eh? I ho paguem tots,
no,
eh?
No, però accions comunitàries, doncs, escolti...
Pots un exemple real...
Que repintin...
Que enllaço el tema d'ara que parlàvem de l'incivisme, d'aquestes pintades que, òbviament, no tenen cap categoria ni de Van Gogh, ni nivell Banksy, amb el tema que parlàvem abans d'educació. Mira, en aquesta escola que us deia, del barri més pobre de tot Espanya, o sigui, no hi ha ningú més pobre que les famílies que viuen allà, 8 de cada 10 nens no anaven a les classes. Estem parlant no d'adolescents, estem parlant de nens de primària. Eh? Val. Què van fer? Una de les coses que van fer en un sol curs escolar, i que són accions senzilles, i la qüestió és com és que això no se'ls ocorreix a mestres de diferents escoles fer. Mira, van fer dues coses. Una, on abans havia mala herba, i a l'escola, en el pati, hi havia mala herba i els nens no s'ho sentien seu i veien allò com un pati lleig, diguem-ne, i tal, el que van fer és començar a construir un hort urbà. El que se'n diu hort urbà, però en aquest cas un hort escolar. I sí, els nens es van fer seu aquell territori de l'escola, per entendre'ns, i ja el protegien. És a dir, és una qüestió de psicologia infantil, perquè de fet és psicologia humana, això ens passa als adults també. Sentien que allò era seu. Quan era mala herba, no ho sentien seu. Quan van començar a fer un hort escolar, van començar a sentir que allò era seu. Ara, què van fer, per exemple, les portes de l'escola? L'edifici escolar, van fer això. En comptes de contractar un servei de pintors, gastant diners, etcètera, etcètera, el que van fer és comprar pintura, i els nens de l'escola van començar a pintar les portes de l'escola. Que no importava si una pinzellada estava mal feta. L'important és que ells triaven el color de la porta i anaven pintant la porta de l'escola. Allò s'ho van fer seu. És a dir, una de les formes, per exemple, i si això passa amb els nens, pensem que després en els adults passa, encara que sigui amb un altre grau d'aplicació, en aquests nens, que, insisteixo, 8 de cada 10 no anaven a classe a primària, o sigui, nens que tenien entre 6 i 12 anys, al curs següent sí van anar, i es va reduir només a un 2%. Però es van començar a sentir seva l'escola. Una escola que abans la volien fer fora, no la sentien com a seva. Llavors, mesures com aquesta, encara que sembli inversemblant, òbviament no és només això, van haver moltes altres mesures que seria llarg d'explicar-ho en el programa, però això va fer que sentissin seu l'espai. I per evitar que la porta de l'escola, que abans tenia grafitis d'aquests que ara parlàvem d'incivisme, el que van fer en aquest cas és demanar a grafiters del barri que ells pintessin bé, amb dibuixos, diguem-ne, i acordat amb l'escola, la porta, d'aquesta manera els propis grafiters, és a dir, els grafiters no van fer cap obra d'art, però van fer un dibuix maco de l'escola. I abans era una cosa verda, una portalada verda amb grafitis mal, diguem-ne, lletjos i incívics, i va passar a ser una porta, diguem-ne, de colors, atractiva, i per tant també respectada pels grafiters adolescents, en aquest cas adolescents, del barri. Llavors, hi ha mesures d'aquestes que funcionen. I no cal inventar la sopa d'all, ja està inventada la sopa d'all.
Per grafitisme, el que està fent Àngel Miret, com fa sempre el seu full de
també pols. També ben lletjos, perquè el meu esperit artístic està al nivell que està.
Mira, una cosa que faig sempre, jo dic que faig cada temporada, si em permeten, i aquesta no serà una especial, la tornarem a fer, serà una taula educativa, per parlar amb tota la comunitat educativa, amb tots els agents educatius, sobre com millorar, després de l'informe PISA, després de la reforma que vol impulsar el govern Sánchez, mirar-ho de... No sé si solucionar, però trobar vies de solució a tot plegat. Xavier, Àngel, moltíssimes gràcies.
Gràcies
fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Bon,
ara escoltem Judit Casellas, el butlletí informatiu de les 11, amb en Pol Corredoira, i de seguida tornem amb més Caravana. Fins ara.